Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les dues. A la xarxa d'aigua fan perdre gairebé una quarta part de l'aigua potable a Catalunya. Són les dades de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, que us ha avançat RAC1 i que en plena sequera preocupen el govern.
El tema de les canonades, òbviament, també és un problema. Per això, justament, és clau la minimització, no, en aquest sentit, de les fuites d'aigua.
És la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, aquest matí al Via Lliure de RAC1, on ha assegurat que hi haurà subvencions per als ajuntaments perquè puguin fer les obres de millora. Des del món local, però, insisteixen que els recursos no arriben i que la burocràcia per demanar els ajuts se'ls menja.
RAC1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Oriol Jové.
De seguida repassem les dades i escoltem els ajuntaments. Un dels noms del dia avui, però, és el de Yolanda Díaz, que avui ha fet oficial la seva candidatura a la presidència del govern espanyol amb la plataforma Sumar. 3.000 persones han anat a l'acte, que continua en marxa a aquesta hora a Madrid, i on, com ja s'esperava, no hi havia cap dels principals líders de Podem. Sí que hi han anat altres noms de l'espai d'aquesta esquerra, com, per exemple, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I dues persones d'edat avançada han mort aquest matí en un incendi a casa seva, Vilanova i la Geltrú. El foc s'ha declarat a primera hora del matí i els bombers hi han intervingut amb 12 dotacions. Els bombers eren dos germans, un home i una dona. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Aurora.
L'Espanyol ha decidit fer fora l'entrenador Diego Martínez i també el director esportiu Domingo Catoira.
Són hores de reunions als despatxos de l'Espanyol que podrien acabar amb la destitució del tècnic avui mateix després d'encaixar la quarta derrota consecutiva ahir en el duel català contra el Girona. Des del club ja pensen en Luis García, jugador blanc i blau, per fer-se càrrec de l'equip i evitar així mirar d'intentar-ho el descens a segona divisió. Tot plegat l'endemà que el Barça hagi donat també un pas més cap al títol amb la golejada per 0-4 al camp de l'Elx, que l'ha deixat 15 punts per davant del Real Madrid. D'aquí a poc més de dues hores, els blancs juguen el seu partit contra el Valladolid al Bernabéu amb la baixa d'última hora de Rüdiger. Mentrestant, en bàsquet, són en joc dos partits de la Lliga ACB amb equips catalans. D'una banda, el Girona està perdent per 77-60 a la pista del Múrcia a l'inici de l'últim quart, i de l'altra, el Barça està guanyant 38-44 a la pista del Tenerife, a l'equador del tercer quart. Tot plegat el dia que Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 amb Lewis Hamilton a la segona posició i Fernando Alonso a la tercera.
Tot això en un diumenge que encara estem molt pendents del risc d'incendi, que continua sent molt alt a pràcticament tot el país. Aquest matí, l'incendi de Gandesa, que es va declarar ahir a la tarda, ha quedat ja controlat per ara, però encara no podem abaixar la guàrdia pel que fa a les ventades. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, un vent que s'ha de mantenir amb força encara als extrems del país per acabar el cap de setmana, sobretot al nord del Cap de Creus, a l'Empordà, després al Pirineu i també al sud del país, entre l'Ebre i el Camp de Tarragona, ventades importants que aquest migdia han superat els 100 km per hora en molts casos en aquests dos extrems del país i han arribat a un cop màxim de 141 km per hora a Portbou. Déu-n'hi-do, vent molt intens que demà ja per sort va clarament a la baixa, amb sol al conjunt del país, alguns núvols i aquesta tarda encara tindrem algunes nevades residuals a la cara nord del Pirineu.
Són les 2:03.
RAC1 migdia.
Us ho ha avançat avui RAC1. En plena sequera, Catalunya deixa perdre gairebé una quarta part de l'aigua potable. Són les dades internes de l'Agència Catalana de l'Aigua, les quals ha tingut accés a aquesta emissora. 134 hectòmetres cúbics que es malbaraten cada any, principalment per culpa de les fuites provocades pel mal estat de les canonades. Per entendre la dimensió del problema, l'aigua que es perd cada any és la mateixa que queda ara mateix als embassaments, o dit d'una altra manera, seria suficient per omplir tot el pantà de Sau, el segon més gran de Catalunya. Sentíem en portada la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, que reconeix la preocupació per aquest problema, la que demana als ajuntaments que es posin les piles per arreglar els problemes a la xarxa, i recorda que també hi ha una part de les pèrdues que és culpa dels comptadors que no registren bé els consums i de l'aigua defraudada dels que la punxen il·legalment del subministrament. A Giró.
Les dades indiquen que gairebé un 24% de l'aigua potable que se subministra a la població es perd. Això són 47 litres per persona al dia que s'escapen per les canonades. L'Agència Catalana de l'Aigua apunta que és impossible disposar d'una xarxa 100% eficient perquè els conductes no són estancs, tot i això admet que són pèrdues preocupants. Les atribueixen majoritàriament als ajuntaments. La Generalitat reivindica que la distribució en alta, on tenen competències abans d'arribar als municipis, té un 96-97% d'eficiència. En canvi, reclama aplicar mesures urgents en baixa, és a dir, els entramats municipals, en molts casos a càrrec de subcontractes a distribuïdors privats o mixtos. Assenyala infraestructures majoritàriament obsoletes on cal, diuen, aplicar mesures urgents.
Les obres a la xarxa, però, són molt costoses per a les administracions que les han de pagar. Es calcula que renovar només un quilòmetre de canonada costa 250.000 euros. I, a més, són obres molestes per al dia a dia dels ciutadans. De fet, al ritme actual de renovació caldrien més de 300 anys, 3 segles, per actualitzar tota la xarxa. Per això, des de l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya, Dani Milán, lamenta que durant anys no s'hagi posat el focus en la renovació de la xarxa i demana a l'ACA més inversió i menys burocràcia. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1.
Inversió, i l'altra és que aquesta inversió estigui desburocratitzada, perquè moltes vegades aquestes subvencions es donen d'una manera que la tramitació administrativa és molt, molt complexa i desincentiva els ajuntaments a acollir-s'hi. Per tant, que això explica també perquè moltes vegades l'ACA no exerceix el seu pressupost.
Els ajuntaments, i especialment els dels pobles petits, es queixen, però, que perquè se senten abandonats per les administracions més grans davant un problema que diuen els sobrepassa. A l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, han engegat un pla per substituir gairebé 4 quilòmetres de canonada i posar fi a les fuites d'aigua. Pèrdues d'aigua de boca, sobretot en una urbanització amb canonades dels anys 60. Al poble pateixen des de l'agost talls en el subministrament i l'aigua els arriba en camions cisterna. A Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, a la urbanització de les Carreres encara hi ha canonades de fibrociment o bé de plàstic, de polietilè. I una estimació apunta a uns 200.000 litres d'aigua al dia perduts. Tot i que l'Ajuntament alerta que hi ha una part que sí que es consumeix, però que els comptadors, també antics, no la comptabilitzen. Sigui com sigui, les fuites són constants perquè calen sovint reparacions per part dels tècnics municipals. Josep Maria Vidal, l'alcalde de l'Espluga de Francolí, destaca en una conversa a RAC1 que se senten abandonats.
Parlem de l'aigua quan hi ha una urgència molt, molt bèstia, no? I quan hi ha afecte, doncs, àrees grans, i no pas el dia a dia que mai s'ha vist una prioritat de cara a les administracions supralocals, que va més enllà dels ajuntaments. Aquí, penso, tenim un problema com a país.
L'Ajuntament ha aconseguit una subvenció de fons europeus de 500.000 euros per tal de substituir les canonades antigues i posar remei d'una vegada a les constants fuites.
Al Via Lliure, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha insistit que les sancions previstes als ajuntaments que superin els llindars de consum no tenen com a objectiu recaptar diners, sinó el que volen és dissuadir. Assegura que es donaran ajuts per fer les obres i confia que no caldrà multar cap ajuntament petit.
De sempre, l'Agència Catalana de l'Aigua té línies d'ajut per aquests municipis. I penseu que, al final, els municipis petits som els que hem d'ajudar més. És que estic convençudíssima que no haurem de multar cap municipi petit. Al contrari, que els hem d'acompanyar més que mai. Ara, s'han de fer els deures.
I ha tornat a criticar que el PSC bloquegés divendres a la tarda l'acord de la cimera de l'aigua perquè no veu bé aquestes multes pels ajuntaments. El líder del socialista, Salvador Illa, ha tornat avui a estendre la mà a l'Ajuntament, a la Generalitat, per continuar negociant i pactar mesures contra la sequera, però ha insistit que sancionar els municipis és mala idea.
Asturament. És un error greu no comptar amb els ajuntaments. El PSC no obstaculitzarà cap mesura per combatre la sequera. Ni fins i tot quan alguns fan passar el carro davant del cavall i aproven decrets abans de consultar a la resta de formacions polítiques. Però el PSC diu, a Vicabà, que això no s'arregla amb sancions als ajuntaments. És més, que les sancions als ajuntaments empitjoren les coses.
I una de les alternatives per combatre la sequera són els aqüífers. Amb el decret d'excepcionalitat, molts pobles estan recuperant pous en desús per abastir-se d'aigua. Ara bé, més de la meitat d'aquests estan en mal estat o contaminants. La situació més preocupant arreu de Catalunya és la dels aqüífers de les conques internes, on només un de cada quatre compleix els requisits sanitaris. Actualment, arreu del país s'extreuen a l'any uns 600 hectòmetres cúbics d'aigua subterrània, Adrià Garcia.
El principal motiu de la mala qualitat d'aquesta aigua són els purins dels ramats que pasturen a la zona, però també els adobs i els fertilitzants que porten nitrats i que es filtren pel sol. De fet, l'ACA adverteix que la situació empitjora any rere any i ja ha declarat gairebé la meitat dels pobles i ciutats de Catalunya com a zona vulnerable per excés de nitrats a l'aigua subterrània. Els ajuntaments reclamen al govern que posi fil a l'agulla a la problemàtica, mentre que el Departament d'Acció Climàtica assegura que a curt termini la recuperació d'aquests aqüífers és de difícil solució.
La sequera extrema és una de les causes que expliquen que a principis d'abril ja faci setmanes que parlem d'incendis forestals. L'últim es va declarar ahir a la tarda a Gandesa, concretament a la Serra de Pàndols, i aquest matí els bombers l'han donat per controlat després de que hagi cremat poc més de 2 hectàrees. Ahir a la tarda, però, va fer encendre totes les alarmes perquè les flames cremaven en una zona de difícil accés i en un moment en què el vent bufava fort. Per això, ràpidament es van mobilitzar molts efectius, 80 bombers i 4 mitjans aeris, i en 3 hores va quedar estabilitzat. Avui el risc d'incendi, com dèiem, continua sent molt alt a pràcticament tot el país. Només se n'escapen les comarques del nord i el nord-est. L'Alt Urgell i l'Alt Empordà, en canvi, sí que estan en nivell 2 del Pla Alfa, el segon més alt. Mentrestant, el Parc Natural de Montserrat hi continuen els accessos tancats perquè hi ha risc extrem d'incendi. I a Astúries, els bombers han aconseguit controlar pràcticament tots els incendis. Queden una 20ena d'actius després que divendres van arribar a cremar fins a 100 de manera simultània. Passen 11 minuts a les 2 a Madrid, en plena tensió entre Podem i Yolanda Díaz. La ministra de Treball, vicepresidenta del govern espanyol, està presentant a aquesta hora oficialment la seva candidatura per les pròximes eleccions generals. Ho fa davant de 3.000 persones i amb el suport d'una 12ena de partits d'esquerra, com en Comú Podem, Amada Colau o Izquierda Unida, amb el ministre Alberto Garzón. Ara ve a la presentació, com ja era d'esperar, no hi són els dirigents de Podem, que finalment no han acordat amb Díaz la seva integració a la plataforma Sumar. Anem a Madrid des del poliesportiu de Magariños. Roger Parciba, bon dia.
Sí, bon dia. Yolanda Díaz ja fa mitja hora que parla. Fins ara ha desgranat les idees bàsiques del que diu que vol que sigui el futur de l'estat espanyol, però Yolanda Díaz encara no ha dit el que tothom espera que digui, i és que vol ser candidata a les pròximes eleccions generals i ser presidenta del govern d'Espanya. Díaz ha agraït un per un als líders de les forces polítiques que avui li han fet costat aquí a aquest poliesportiu Magariños, un agraïment que ha durat ni més ni menys que 5 minuts i que dona una dimensió de la importància que per Yolanda Díaz té aquest acompanyament de fins a una 15ena de forces polítiques. Ha agraït personalment la presència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, aquí, i també d'altres líders com per exemple d'Alberto Garzón o d'Iñigo Rejón de Más País. El to de Díaz sempre amable, sense atacar ningú. Directament ha recordat, això sí, que avui aquí en aquest poliesportiu Magariños hi falta algú.
Dialogar, dialogar y dialogar. El que no piensa como nosotras, dialoguemos más con esas personas para llegar a puntos de encuentros. Sí, dialoguemos. Hagamos política con mayúsculas.
Aquesta política en majúscules i aquesta crida al diàleg sembla un missatge directe a Podem, que avui no està aquí perquè no han aconseguit arribar a un acord sobre la integració dels morats a la nova plataforma de Díaz.
Doncs mentre l'esquerra del PSOE està avui centrat en aquest acte de Yolanda Díaz, Pedro Sánchez està de visita a Catalunya. En un acte de partit ha passat per alt les desavinences entre els seus socis de govern i la ministra Díaz i ha tret pit de les polítiques i reformes socials durant la legislatura. Ha advertit també que no poden permetre que la dreta es faci un lloc en l'espai polític de l'Estat perquè, diu, desestabilitzarà la pau social que viu ara mateix el país. Ho ha dit en l'acte de clausura de la Convenció Municipal del PSC que es fa a l'Hospitalet de Llobregat. Anem cap allà, Ana Hernández, bon dia.
Que va trobar el 2018, que ha titllat de desestructurada socialment i territorialment. És aquí on s'ha fixat en unes iniciatives...
...trabajadora y dignificar los sueldos de los trabajadores y trabajadores.
Unes iniciatives que, segons ha recalcat, es contraposen amb l'Espanya que va trobar el 2018, que ha titllat de desestructurada socialment i territorialment. És aquí on s'ha fixat en Catalunya, de qui diu que ha passat pàgina i ha assegurat que cal continuar amb la convivència que s'ha construït en els darrers mesos. Del que sí que ha passat de puntetes i, de fet, no ha fet cap menció, és de la candidatura de Yolanda Díaz amb la nova formació Sumar. Qui també s'ha mostrat contundent és Salvador Illa, que ha assegurat que Laura Borràs és corrupta i que l'Estat espanyol no condemna l'independentisme, sinó la corrupció.
RAC 1 migdia.
Pràcticament un quart de tres, dues persones han mort aquest matí en un incendi en un habitatge de Vilanova i la Geltrú. Són dos germans d'edat avançada i per ara es desconeix l'origen del foc. L'incendi no ha fet que calgués desallotjar tots els veïns de l'edifici i ara els tècnics revisen si ha quedat afectat. Bàrbara Padilla.
A les 7 del matí, quan els bombers han pogut entrar a l'habitatge, una de les víctimes ja havia mort. Una dona tenia ferides greus a conseqüència de les flames i els serveis d'emergència l'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron. Malgrat això, la dona també ha mort hores més tard. Ara el foc ja està extingit. Els bombers treballen per revisar si l'estructura de l'edifici està malmesa i de moment desconeixen l'origen de l'incendi.
Aquesta matinada hi ha hagut dues morts violentes per arma blanca a Barcelona i al seu entorn. Una ha estat a l'Hospitalet de Llobregat i l'altra al districte de Sants Montjuïc de la ciutat de Barcelona. Els Mossos han detingut un home relacionat amb la primera d'aquestes dues morts per apunyalament.
Un dels apunyalaments ha estat a una parada metro de l'Hospitalet de Llobregat. Poc després de rebre l'avís, els Mossos han pogut detenir un dels implicats en aquest succés. En el segon cas, hi ha hagut una mort també per apunyalament al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. Un altre home ha quedat ferit greu. Els Mossos d'Esquadra encara no han fet cap detenció relacionada amb aquesta mort a Barcelona, però han obert una investigació per esclarir els fets.
I la policia espanyola ha detingut dues persones a Sant Pol de Mar, al Maresme, mentre feien un ritual xamànic. Els detinguts tenien intenció de donar drogues i psicoactius perillosos a una vintena d'assistents.
Durant l'actuació policial, els agents van incautar ayahuasca, un tipus de gripau que es fa servir per aquest tipus de rituals, i 4.000 euros i 2.000 dòlars en efectiu. Els participants del ritual contactaven amb els xamans a través de les pàgines web il·legals. El ritual se celebrava en una casa privada que tenia 50 llits que servien per allotjar els assistents.
RAC 1 mig dia.
I els experts alerten del risc que suposa per les democràcies d'arreu del món la intel·ligència artificial que s'utilitza en programaris com el ChatGPT. El debat s'ha anat intensificant en els últims mesos i, de fet, aquesta setmana ha tingut un punt àlgid quan més de 2.000 experts han signat una carta on demanen que s'aturi mig any els experiments amb aquests sistemes pels perills que pot comportar. Doncs bé, un dels signants d'aquesta petició, el professor emèrit de l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial Ramon López de Mantras i el catedràtic de la UPC Ulises Cortés han alertat al Via Lliure de RAC1 que la intel·ligència artificial està fent créixer les notícies falses i això posa en perill els estats de dret.
Estem envoltats ara de persones falsificades i que poden posar en perill la societat i fins i tot la democràcia. Generen una quantitat de fakes i de desinformació brutal.
¿Verdad que cuando estamos hablando de dinero todo el mundo se ha puesto de acuerdo y ha regulado en una cosa que puede afectar a la democracia? Como es este tipo de herramientas, la gente no se pone de acuerdo.
Ara bé, els acadèmics també han celebrat els avenços de la comunitat científica catalana en aquest aspecte. Asseguren que és una indústria pionera en l'utilització d'aquesta tecnologia i ho fan des d'un punt de vista ètic i legal. Avui, per cert, que La Vanguardia publica un article del cofundador de Microsoft, Bill Gates, en què reflexiona sobre les implicacions que tindrà en un futur proper l'ús de la intel·ligència artificial. I Andorra avui hi ha eleccions generals. Aquest matí fins a la una la participació ja era de més del 47%, 2.5 punts més que en l'última cita del 2019. El partit que ara està governant per majoria absoluta, Demòcrates per Andorra, de la centre-dreta, és el que parteix com principal favorit en unes eleccions en les que hi pot votar poc més d'una tercera part dels andorrans. Des d'Andorra, Mercè Canyabate, bon dia.
Bon dia. Seguint la tònica habitual del principal, la jornada electoral d'aquest diumenge s'està desenvolupant amb absoluta tranquil·litat i d'acord amb les dades facilitades per govern fins a la una de la tarda han exercit el seu dret a vot 14.159 electors. Val a dir que aquestes són unes eleccions força rellevants pel futur d'Andorra, doncs el Consell General que en resulti haurà d'afrontar reptes tan importants com ara la greu problemàtica de l'habitatge que viu el país, la pèrdua del poder adquisitiu de la ciutadania o el futur acord d'associació amb la Unió Europea. Són 6 les candidatures que hi participen: Demòcrates per Andorra, la coalició socialdemòcrata de PS, SDP+, Andorra Endavant, Concòrdia, Liberals i Acció. Després de 15 dies de campanya, durant els quals s'ha imposat el respecte i les bones maneres, tots els candidats coincideixen en afirmar que els pronòstics estan molt oberts.
I mentrestant a Roma, avui el papa ha reaparegut a la plaça de Sant Pere del Vaticà per presidir la missa del diumenge de Rams. Francesc va rebre ahir l'alta mèdica després d'estar 4 dies ingressats per una bronquitis. Tot i que no ha oficiat l'acte, en el seu discurs el papa ha aprofitat per agrair les oracions dels fidels durant la seva convalescència. I a la Bisbal d'Empordà avui es recupera, serà aquesta tarda a les 7, una passió en català del segle XVIII que el franquisme va prohibir ara fa 80 anys. Una hora abans de l'estrena, la Guàrdia Civil s'hi va presentar amb un telegrama del governador civil prohibint-la perquè era en català i estava basada en els evangèlits apòcrifs que no entraven dins el cànon de la Bíblia. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. S'havia de representar el 14 de març del 1943. El municipi s'hi va volcar de ple. Malgrat tot estava a punt, no es va poder fer. 80 anys després, una vintena d'actors dels Pastorets, 10 músics de l'orquestra i 40 cantaires del cor Carreres d'Agues han recuperat una vintena d'escenes. Jordi Bassa és un dels impulsors, són declaracions a RAC1.
En una part de darrere, el sat i el cor, a sota el cor hi ha l'orquestra i a davant ens queden els dos, tres primers metres per fer l'actuació. Jo sempre dic el mateix, dic, a veure, com que l'escenari és petit, per exemple, fins i tot a l'últim sopar, nosaltres el que fem és només posar-hi 6 apòstols, perquè és que no ens hi queden.
L'obra va deixar de fer-se abans que esclatés la Guerra Civil i la dictadura va impedir que es tornés a representar. Al vestíbul del Teatre Mundial hi haurà una exposició precisament amb fotos, cartells, partitures, textos i articles de l'època.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Oriol Jové.
Gairebé un quart i mig de tres, l'Espanyol ha decidit fer fora l'entrenador Diego Martínez i també el director esportiu Domingo Catoira.
Sí, són hores de reunions als despatxos del club blanc i blau que podrien acabar amb la destitució del tècnic que aquest matí ha dirigit la sessió d'entrenament de l'equip, però que des del club ja pensen en rellevar-lo, de fet, amb Luis García com a opció principal per fer-se càrrec de l'equip i intentar evitar així el descens dels blanc i blaus a segona divisió. Tot plegat, després que l'Espanyol encaixés ahir la quarta derrota consecutiva en el duel català Montilivi contra el Girona. Hola, Joan Camí, bon dia.
Hola, Oriol, bon dia.
Quina és l'última hora ara mateix?
Doncs el que deia, hores decisives i molt intenses a l'Espanyol avui diumenge. Tot es podria precipitar. Ja s'ha pres la decisió de destituir a Diego Martínez com a entrenador de l'Espanyol. Ara estan negociant el que li resta de contracte i el que li haurien de pagar. Recordem que encara li queda un any, va firmar per aquesta temporada i la següent. El nom que sona amb més força i que està sobre de la taula i que més convenç és el de Luis García, exjugador de l'Espanyol, actual entrenador del Real Madrid C, també va passar per la DAM, ja hi ha hagut contactes, per tant, com diem, aquest diumenge es podria precipitar tot, també fins i tot la destitució del director esportiu, tot i que no és tan urgent com l'entrenador Domingo Catoira. Si marxa Diego Martínez també podria marxar el director esportiu i, com diem, Luis García, que seria l'home escollit per ocupar la banqueta de l'Espanyol fins a final de temporada, però també pensant en el llarg termini, per tant, la temporada també seria l'entrenador blanc i blau.
Després del Mundial, Joan, semblava que l'equip aixecava el vol, però en les últimes jornades ha arribat en aquesta situació límit que ha desencadenat, doncs, en la decisió del club de prescindir del seu entrenador.
Sí, el d'ahir va ser un partit molt fluix de l'Espanyol, un mes d'aquesta temporada i la quarta derrota consecutiva. La situació és dramàtica, no tant a la classificació, ja que segueix depenent d'ell mateix, tot i que depèn dels resultats que hi haurà aquesta jornada per mantenir-se primera, però sí pel que fa a les sensacions. Ahir l'equip va tocar fons i li venen setmanes molt dures just en el moment decisiu del curs. Braithwaite va maquillar l'actuació dels blanquiblaus a Montilivi amb el seu nou gol aquesta temporada. El davanter danès està força inspirat, això sí, de cara a porteria, i se situa només 3 gols de José Lu, que n'ha marcat 12. En qualsevol cas, doncs veurem quina és la situació de l'Espanyol d'aquí a final de temporada, que, repetim, passa per aquesta canvi a la banqueta. Diego Martínez, en qualsevol cas, va reconèixer la mala dinàmica de l'equip després d'aquesta derrota.
Bueno, evidentemente nunca habíamos encadenado 4 derrotas consecutivas, pero está claro que ha sido un partido, sabíamos que iba a ser un partido complicado, va a tocar sufrir hasta el final, pero también es cierto que es de esos momentos que el partido pues estaba donde queríamos, en el descanso, siendo un partido incómodo, difícil para los dos equipos. También es cierto que nos conseguimos reenganchar el partido después de ese golazo de Arnau, y es cierto que a partir del 83 pues todos los detalles fueron en contra, la verdad.
Un Diego Martínez, evidentment, qüestionadíssim des de fa dies, sobretot abans de l'aturada, després de la derrota a casa contra el Celta. Per primera vegada aquesta temporada, ho hem anat explicant ahir el Tu Diràs i aquest matí al Via Lliure, el Club Blanquiblau, que s'està plantejant aquesta possibilitat. De fet, ja se l'ha plantejat de prendre una decisió a la banqueta. En qualsevol cas, ahir, Diego Martínez va deixar clar en roda de premsa que són coses, la destitució, que ell no pot controlar.
Sí, Diego, una més per meva. Veient la situació, entendries que el club es plantegés un canvi a la banqueta a les pròximes hores?
Y eso no depende de mí. Yo todo mi foco está en intentar levantar este vestuario.
L'Espanyol s'ha exercitat aquest matí a la Dani Jarque, encara amb Diego Martínez al capdavant de la sessió. Com dèiem, s'esperen hores i dies intensos a les oficines de Cornellà al Prat i el més normal és que durant el dia d'avui, d'aquest diumenge, s'anunciï la destitució de Diego Martínez.
Doncs pendents del que decideixi l'Espanyol, qualsevol novetat, Joan, ens ho fa saber.
Perfecte, fins ara.
Fins ara. L'Espanyol, que podria entrar, de fet, avui mateix en zona de descens en funció del resultat de dos partits. El Celta-Almeria d'una banda i el València-Rayo Vallecano de l'altra. I precisament el Celta-Almeria ha començat a les dues. Com el tenim, Jaume Molló?
Al minut 23 de la primera part, empatat. Celta 1, Almeria 1. S'ha avançat l'Almeria a la sortida d'un córner amb un bon cop de cap de Babic. Ja ha empatat el Celta mitjançant Seferovic. Per tant, l'Almeria hauria de guanyar per fer entrar l'Espanyol en descens i hauríem d'esperar el València-Rayo, que jugarà demà a les 9, per saber si hi entraria o no l'equip perico, en cas que avui l'Almeria no guanyés a Vigo. Un empat del València demà contra el Rayo a Mestalla faria entrar l'Espanyol en descens.
Doncs veurem com acaben aquests dos partits que, com diem, podrien acabar aquesta jornada amb l'Espanyol tornant a les posicions de descens amb hores clau pel relleu de Diego Martínez, que sembla ja coll avall a la banqueta de l'equip.
RAC 1 migdia.
Com dèiem, tot plegat ho ha desencadenat la derrota en el duel català a Montilivi contra el Girona, que en canvi ha allunyat l'equip de Mitchell de les posicions de perill. Hola, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Oriol Jové.
Una victòria per 2-1 amb gol d'Estuani de penal al 88.
Sí, el primer el va fer Arnau, després l'escoltarem, el segon Estuani de penal al minut 88 per davant. Quedaven 2 minuts de temps reglamentari i 9 minuts i mig de temps afegit que el Girona va aconseguir superar. És el primer derbi a primera a Montilivi que el Girona guanya contra l'Espanyol. I d'aquesta manera el balanç d'enfrontaments directes entre blanc i vermells i blanc i blaus, entre primera i segona en partits oficials, és de 5 victòries gironines, un empat en el derbi d'aquesta temporada, la primera volta, i 2 victòries espanyolistes en les 2 primeres visites a l'estadi gironí a primera divisió. Un partit en què el Girona va ser millor, va patir només arran del gol de Braithwaite i al final, agònicament, va acabar guanyant uns punts que es va mereixer sobre el terreny de joc, segons Mitchell, en un partit molt ben controlat.
Es que para mí el partido de mi equipo ha sido espectacular en cuanto al control de lo que queríamos hacer. Y eso, bueno, me voy... Si hubiéramos empatado, te lo juro por Dios que diría lo mismo.
Un tècnic que va elogiar el paper de 2 jugadors, David López i Oriol Romeu, a l'hora de liderar sobre el terreny de joc el que ell demana a la pissarra.
Como digo yo, esa alegría o esa soltura que muchas veces ponemos en el campo, pero hoy era un partido muy importante que tuviéramos control y... Estoy muy feliz porque lo han interpretado y jugadores como Oriol, como David, te marcan un poco el devenir de los partidos con su mentalidad, con su saber estar y...
L'Espanyol, que es va queixar i molt de l'arbitratge, de l'expulsió de Sergi Gómez per una interferència posicional de l'àrbitre a l'inici de la jugada per si era penal o no el que desemboca en el gol d'Estuani. Segons Mitchell, Ortiz Arias ahir no va tenir cap incidència en el resultat.
Yo creo que no, las jugadas, l'expulsió y el penalti, a mí me da la sensación de que son claras y luego en el devenir del partido... no he encontrado ninguna situación extraña ni...
Un Girona que, de moment, amb l'empat de l'Almeria al camp del Celta ara mateix, és a 7 punts del descens. Si guanyessin els viguesos, de moment mantindria els 8 punts d'avantatge. Si no, el pitjor resultat que hi pot haver aquesta jornada pel Girona és acabar 6 punts per sobre del descens. Per això Mitchell diu que encara no hi ha res fet.
Quedan 12 jornadas, es una buena puntuación, pero ni mucho menos estamos donde queremos porque hay que hacer muchos más puntos.
I per acabar, Nau Martínez, el jugador que va obrir el camí de la victòria pel Girona amb un gran gol amb l'esquerra als primers compassos de la segona part i que segurament va marcar el gol més important de la seva carrera fins ara. És, per cert, el lateral més golejador de la categoria, ja ha marcat 3 gols aquesta temporada.
Sincerament, m'han dit que ha entrat per tota l'esquadra i ha donat el pal, però la veritat que molt content pel gol i per la victòria. Havia d'acabar la jugada, he controlat i dic, se'm venien jugadors de l'Espanyol i xuto i a veure què passa.
Doncs content Arnau i content el Girona, que com deia el Miquel, ara se'n va ja a 7 punts per sobre del descens, pendent també d'aquest salt Almeria que tenim en joc a l'Equador de la primera part. Gràcies, Miquel, fins després.
Fins després.
Alegria pel Girona, que en la propera jornada visita el Camp Nou dilluns dia 10 a les 9 de la nit. Un Barça que ahir va donar un pas més cap al títol després de la golejada per 0-4 al camp de l'Elx, que l'ha deixat 15 punts per davant del Madrid de manera provisional. De moment són 15 punts perquè el Madrid no juga fins aquesta tarda, ho fa un 4:15 al Santiago Bernabéu contra el Valladolid i, per tant, podrien tornar a ser 12 punts, però falta que se'n juguin 33, és una distància que fa que el títol de Lliga doncs, ja es comenci a tenyir de blaugrana després de 3 anys. A falta de només 3 dies pel clàssic contra el Madrid, precisament de la tornada de les semifinals de la Copa del Rei, la visita d'ahir del Barça al camp del Cué li va servir per recuperar la confiança, especialment a la línia d'atac, perquè Lewandowski feia gairebé un mes i mig que no marcava i no feia un doblet a la Lliga des de l'octubre. Ansu Fati tampoc no marcava des de l'octubre i Ferran Torres des del novembre. Retrobament amb el gol dels davanters blaugranes, que en el cas d'Ansu, a més, arriba amb la mateixa setmana de les polèmiques declaracions del seu pare reclamant més minuts pel jugador. Anem cap a ells. Marta, Ramon, bon dia.
Bon dia. Ansu Fati va cridar alliberat després del gol. Li donava tranquil·litat a l'equip i agafava aire després d'una setmana amb molt soroll al voltant del seu futur per les declaracions del seu pare. Reivindicació i confiança per al davanter, que encara no ha trobat la seva millor versió. Xavi, content, va celebrar-ne l'actuació.
Crec que és un jugador que potser necessitava aquest gol. Els davanters viuen molt de marcar, els hi canvia fins i tot la cara. Vull dir que al final, si treballa per l'equip, ha acabat mega cansat, doncs això és l'important, no? El treball, les obligacions defensives, ajudar al lateral, saltar la pressió, crec que s'ha desgastat d'una manera espectacular per l'equip i el gol és conseqüència d'aquest treball, no?
Tots tres davanters, Lewandowski, Ansu i Ferran Torres, necessitaven les seves particulars redempcions i retrobar-se amb el gol va ser balsàmic, gairebé una qüestió terapèutica. Va parlar-ne Ferran Torres.
Bueno, cuando ha recibido el balón Robert, he hecho un desmarque a la espalda y cuando me la ha dado, bueno, no me lo he pensado y he dicho que esta era mía y por suerte ha acabado un gol. Por suerte puedo jugar en las tres posiciones de arriba, incluso en la de falso punta, que bueno, que eso también pues es bueno para mí, para el equipo, por la polivalencia. Y a partir de ahí el míster, pues cuando nos dé la confianza, demostrarle que estamos para jugar en cualquier partido.
També li va sortir bé a Xavi l'aposta per Eric García de pivot defensiu, una idea madurada des de la temporada passada i amb un ideòleg concret.
Bueno, honestamente, lo de Eric fue una idea de Jordi Cruyff. Me lo viene diciendo desde el año pasado, que le ve condiciones de jugar en el centro del campo y bueno, me lo pienso, lo pensamos, lo comentamos con el staff. Llevamos un par de meses que lo metemos jugando por dentro, en los juegos de posición, en los partidos. Hicimos un partido amistoso el otro día con el filial y jugó muy bien y me dio garantías y creo que ha hecho un gran partido. Creo que ha hecho un partidazo y además se lo merece, ¿no? Creo que podemos tener un gran pivote, la verdad.
Eric, emulant la reconversió de fa uns anys de Rafa Márquez, va mostrar-se satisfet per l'estrena en aquest nou rol.
Contento, al final todo lo que sea ayudar al equipo donde pilla el míster, pues yo encantado. Él tiene mucha confianza en que yo puedo jugar aquí. Estos últimos días pues he estado entrenando ahí y bueno, un poco más cansado que la posición de central, pero bien. A ver, yo me veo donde el míster me pida, donde sea para ayudar al equipo, pues yo jugaré. Mi posición es la de central, pero si tengo que jugar ahí en medio campo, pues encantado. Aparte creo que para mis cualidades puedo jugar ahí.
Un altre protagonista del partit va ser el debutant Aleix Garrido, el migcampista de 19 anys, a qui Xavi veu similituds amb Pedri, va entrar al minut 84 substituint Ansu, un moment que no oblidarà.
Crec que és el millor dia de la meva vida, bàsicament. Porto la vida al club, és que m'emociono i tot perquè són molts anys al club, crec que aquest dia me l'emportaré per sempre, la veritat. I res, agrair a totes les persones que han estat al meu costat, agrair al míster i ojalà vinguin molts i molts més. I res, doncs sóc la persona més feliç del món ara mateix.
Aleix Garrido és el desè jugador del planter que Xavi fa debutar amb el primer equip des de la seva arribada a la banqueta blaugrana. I no perquè sembli normal, s'ha de deixar de destacar el paper de Ter Stegen, 20a porteria 0 i el Zamora més a prop.
Gràcies, Marta. Doncs Ter Stegen, que té una mica més a prop el rècord de jornades imbatut en un campionat de Lliga, en les 11 jornades que queden, hauria d'aconseguir 7 porteries a 0 per superar les 26 de Paco Liaño amb el Deportivo de la Coruña la temporada 1993-1994.
RAC 1 migdia.
I com dèiem, el Barça ja ha superat els 70 punts, en suma 71 i està una mica més a prop del títol. També des d'ells, més detalls. Laia Coll, bon dia.
Bon dia. Els 71 punts que aporta el Barça és la segona millor puntuació del club a la Lliga després de 27 jornades. Igual als 71 punts de la temporada 2012-2013 i en té 3 menys que la temporada 2010-2011 a les mateixes alçades del campionat. L'equip de Xavi, a l'espera del que faci avui al Madrid al Bernabéu davant el Valladolid a 4:45 de la tarda, avantatge amb 15 punts l'equip blanc. Per les bones sensacions dels jugadors que ja hem comentat i pels 3 punts, per Xavi va ser una nit rodona. Era molt important que l'equip tornés concentrat després de l'aturada de seleccions i comencés l'últim tram de la temporada amb bon peu.
Sí, creo que hemos hecho un partido muy serio, muy solvente. El Elche nos ha apretado. Ha habido momentos que nos han tirado muchos córners, falta lateral, ellos han trabajado bien. El tema es que estamos bien. Estamos en un momento de la temporada donde venimos trabajando muy bien y juegue quien juegue, pues están a un gran nivel y esto es importante, ¿no? Contento hoy, noche especialmente redonda para todo el grupo, para todo el equipo.
La Lliga s'aparca ara, queda aturada pel Barça fins dilluns de Pasqua, fins dilluns dia 10, quan rebrà el Girona al Camp Nou. Ara tots els esforços es centraran en el transcendental partit de dimecres, la tornada de semifinals de la Copa contra el Madrid. El Barça rep a les 9, l'equip d'Ancelotti amb l'avantatge del 0-1 de l'anada, però amb baixes importants. Estan descartats Christensen, Pedri, Dembélé i Frenkie de Jong es dubta. El neerlandès té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta que es va fer precisament en l'últim duel de Lliga contra el Madrid i ho té complicat per poder jugar dimecres. Sí que recuperarà Xavi Rafinha, que ahir es va perdre el partit per acumulació de targetes. L'equip ha fet aquest migdia entrenament de recuperació després d'aquesta victòria ahir 0-4 al Camp de l'Elx. Demà té festa. Dimarts l'equip s'entrenarà a les 11 del matí, l'últim entrenament abans del Clàssic, i després a partir de la 1 del migdia l'entrenador Xavi Hernández compareixerà en roda de premsa en la prèvia d'aquest partit, d'aquesta tornada de les semifinals de la Copa.
Gràcies, Laia. Quedem pendents, doncs, de si Frenkie de Jong es recupera temps pel Clàssic, perquè és l'únic efectiu que podria sumar Xavi d'aquí a dimecres, on el Barça, doncs, es jugarà a plantar-se a la final d'aquesta Copa del Rei. Tot això quan falten menys de 2 hores perquè jugui precisament el Madrid contra el Valladolid al Santiago Bernabéu a 4:45. De seguida anem cap a Madrid, però abans ha marcat l'Almeria Balaídos i això situaria l'Espanyol novament en zona de descens.
Exacte, ha marcat el català Arnau Puigmal, Celta 1, Almeria 2, 35 de la primera part. Veia, jugador format al planter de l'Espanyol, no deixa de ser cruel que si això acabés així, un jugador format a l'Espanyol, a més, avui amb Rubi, un extècnic de l'Espanyol a la banqueta de l'Almeria, fes entrar l'equip perico en zona de descens. Encara, però queda molt, Celta 1, Almeria 2, 36 de la primera.
Pendents d'aquest partit encara, anem cap a Madrid amb l'enviat especial de RAC1, Damià López, bon dia.
Hola, Oriol, molt bon dia.
El Madrid que ha de guanyar, perquè ho dèiem ara, l'escletxa amb el Barça no sigui encara més gran que els 12 punts que ara ja hi ha, però Ancelotti té previst fer alguna rotació pensant en dimecres?
Pensant en dimecres, sí que hi ha rotacions. Hi ha rotacions, de fet ja tenim l'11 inicial i hi ha fins a 4 jugadors que descansen o com a mínim en l'11 inicial no apareixen perquè han tingut força presència amb les seves seleccions, com són Carvajal, Modric, Fede Valverde i Ceballos. Ara anirem amb aquest 11 per un partit... Parlem d'aquesta escletxa que són 15 punts, però és evident que és un partit, jo crec, descafeinat a nivell del que és la Lliga, per bé que de moment no s'ha admès aquí, però la Lliga ja no és un objectiu pel Madrid, perquè doncs, 15 punts probablement sigui ja un autèntic Everest, perquè el Madrid no està per intentar escalar aquesta distància tenint la Copa i sobretot la Champions a la vista. Les novetats són fins a 3 baixes. Una és Nacho, que està sancionat, l'altra és Mendy, que en té per un mes, i a més aquest matí se sumava l'absència de Rüdiger amb problemes a un genoll. Demà li han de fer més proves, però ara mateix Rüdiger dubte de cara al partit de Copa contra el Barça. Molts problemes en defensa per Carlo Ancelotti. Per tant, més enllà del partit d'avui, l'única cosa segura és que de cara al clàssic Ancelotti només tindrà a Nacho, a Mendy segur que no, i a Rüdiger li han de fer proves. Ara mateix és dubte per dimecres. Per tant, l'onze inicial que treu avui Ancelotti per enfrontar-se al Valladolid és el format per Courtois a la porteria, defensa per Lucas Vázquez, Militao, Álava i Camavinga. Ha hagut d'improvisar amb Camavinga de lateral esquerre davant de la baixa de Rüdiger, amb el que podria ser una mena de 4-2-4 amb Tchouaméni, Kroos, Asensio, Rodrigo, Benzema i Vinícius. Repetim, a la banqueta, entre altres, Carvajal, Modric, Fede Valverde i Ceballos, 4 futbolistes que amb les seves seleccions, Modric ho ha jugat pràcticament tot, Fede Valverde ha estat a Àsia jugant amb Uruguai, Carvajal també ha jugat amb la selecció espanyola, de titular el primer partit a Màlaga i el segon a Glasgow, va entrar a la segona part, i Ceballos doncs, també va jugar pràcticament tot el partit contra Escòcia. Mentrestant, recuperem un parell de talls d'ahir Ancelotti, que parlava de com arriba el Madrid a aquest partit.
Sí, està bé, En general, los que han vuelto del equipo nacional se encuentran en buena forma. Los que han trabajado aquí han trabajado bien. Por mala suerte hemos tenido la lesión de Mendy. Pero por el resto estamos preparados.
Sobre el fet que el Barça hagués jugat ahir a Elx i el Madrid ho hagi de fer avui diumenge, per tant, menys descans pel clàssic pels blancs, el tècnic no es va voler queixar.
No me sorprende, no me molesta, porque es verdad que tienen un día más, pero nosotros tenemos el tiempo para recuperar bien el esfuerzo del partido de mañana, entonces en este sentido no hay ningún problema, ninguna desventaja.
Un partit que, com dèiem, veurem com s'agafa el Madrid, que no pot desactivar-se a la Lliga i dedicar-se només a jugar competicions a la carta, però que davant té un rival perillós com el Valladolid de Pacheta, que està fent una bona temporada, però que està lluitant per no baixar i que segur que serà un rival que avui ho posarà tot sobre la gespa del Bernabéu. Per cert, una gespa que avui s'estrena per quarta vegada aquesta temporada. Xiula Pulido Santana amb Iglesias Villanueva al bar a partir d'un 4:45 al Bernabéu, partit de Lliga per un Madrid que ja mira de totes cap al clàssic de dimecres que ve.
I partit que es podrà seguir en directe al Superesports de RAC1 amb el Damià López des de Madrid. Gràcies, Damià, fins ara.
Gràcies, fins ara.
Més tard, a 6:45, Villarreal, Societat de la Ceràmica, i a 9:00, el duel per les posicions de Champions entre l'Atlètic de Madrid i el Betis. Tancarà la jornada demà, també a 9:00, el València, Rayo Vallecano des de Mestalla. Ahir, a banda de la victòria del Barça, el Martínez Valero, que li ha servit per donar un pas més cap al títol, i de la victòria del Girona en el duel català contra l'Espanyol, també es van jugar el Cádiz 0, Sevilla 2, victòria en l'estrena de José Luis Mendilibar a la banqueta del Sevilla, i l'Atlètic de Bilbao 0, Getafe 0.
RAC 1 migdia.
I si a la Lliga masculina el Barça ha donat un pas més cap al títol, a la femenina les blaugranes el poden donar aquesta tarda. A 6:00, a l'AMA Barça des de Múrcia, amb les semifinals de la Champions a l'horitzó, però les de Jonathan Giraldez poden quedar-se a 13 punts del Madrid a falta que se'n disputin només 18, Gerard Bellera.
Sí, és l'últim partit abans de l'aturada de seleccions i a banda de celebrar la Lliga el més aviat possible, el Barça té un parell d'al·licients, arribar als 100 gols en aquesta Lliga, li en falta només un, i continuar amb el ple de victòries, de moment 23-23. Jonathan Giraldez demana respecte pel rival.
Arriba en un bon moment, ara mateix estan fora del descens, i l'altre dia van guanyar un camp molt difícil com és el camp del València, i està en un bon moment, amb confiança, i just abans de l'aturada de selecció nosaltres venim d'un partit molt exigent al Camp Nou, i ens hem donat la nostra millor versió per tenir opcions de guanyar el partit. Hem de tancar molt bé ara mateix el ple de victòries a la Lliga, i anem amb moltes ganes de que així sigui.
Claudia Pina, Mariona i Alexia són baixa per lesió. Giraldes també ha donat descans a Lucy Brons i Salma Parayuelo. Per cert que el Barça li pot fer un favor avui a l'altre equip català de la primera divisió femenina, Levante a les Planes. Ara mateix la Lama és un dels equips que marca el descens amb 17 punts, 3 menys que les catalanes. Aquest migdia s'han jugat 2 partits. Reial Societat 1, Athletic Club de Bilbao 1, jugat per cert al Real Arena, al derbi basc, i Sporting de Huelva 0, Betis 1.
Pràcticament 3 quarts de 3, ha tornat a marcar el Celta Balaídos.
Sí, un altre gol català de Carles Pérez, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea amb l'esquerra, molt bo, 42 de la primera part, Celta 2, Almeria 2, l'Espanyol fora del descens.
Pel que fa al futbol internacional, l'Arsenal i el Manchester City continuen amb el pau posat a l'accelerador, ahir van guanyar tots dos, i en el cas del City amb golejada contra el Liverpool, i això que no va jugar Erling Haaland.
Exacte, 4-1 del City contra el Liverpool, també 4-1 de l'Arsenal contra el Leeds, l'Arsenal que li treu 8 punts al City, això sí, els d'Arteta tenen un partit més que els de Guardiola. També destacar la derrota del Chelsea ahir a casa contra l'Aston Villa d'Emery, 0-2, el rival del Madrid a la Champions, que és 11è a 9 punts d'Europa. El Liverpool, amb la derrota d'ahir, queda a 5 punts d'Europa amb un partit pendent. Avui destaca el partit Newcastle-Manchester United a 6:15, per demà quedarà l'Everton-Tottenham.
A la sèrie italiana, mentrestant, avui hi ha l'aperitiu de l'eliminatòria de Champions entre Nàpols i Milan.
Sí, a 9:15, el diu Armando Maradona a Nàpols-Milan. En clau Lliga té poca emoció perquè el Nàpols li treu 23 punts al Milan, que és el quart classificat, i 19 al segon, que és la Lazio, i que jugarà a les 3 de la tarda al camp del Monza. Avui també a les 6, Roma-Sampdoria, en la lluita per la Champions, que està aferrissada a Itàlia. Ahir victòria de la Juve sobre l'Elas Verona, derrota de l'Inter, la tercera seguida a casa amb la Fiorentina, i victòria de l'Atalanta al camp del Cremonese.
I per acabar la Bundesliga alemanya, el Bayern ha tingut una estrena immillorable d'entrenador i en el debut de Thomas Tuchel va guanyar el Borussia Dortmund i li ha pres el liderat.
Sí, ara el Bayern és líder, 55 punts amb 2 més que el Borussia Dortmund. Ahir 4-2, victòria del Bayern sobre el Dortmund. De fet, guanyava 4-0. Al final, els de Dortmund van maquillar el marcador. En la lluita per la Champions, derrota del Leipzig, victòria de la Unió Berlín, empat del Friburg, ara mateix el Leipzig quedaria fora de les posicions Champions.
I per cert que el PSG rep avui l'Olímpic de Lió en un dels partits més complicats que li queden a l'equip de Messi i Mbappé. A banda del futbol, tenim bàsquet i, de fet, dos equips catalans han jugat aquest migdia i el Barça és un d'ells, té a la recta final últims segons del seu partit a la pista del Tenerife i està guanyant de manera molt ajustada.
76-77. Falten 29 segons per arribar al final del partit. Tindrà dos tirs lliures Nikola Mirotić, podria col·locar a l'equip blaugrana amb 3 punts de marge per sobre del marcador, un partit igualadíssim en què el Barça ha dominat la primera meitat, però els tinerfenys ho han fet a la segona. De fet, fins fa ben poc, fins fa qüestió d'un minut, era l'equip local qui dominava el marcador. Deixa'm dir, Oriol, que Nikola Kalinic és baixa per aquest partit per una lesió a la planta del peu. No n'ha donat més detalls al Barça, no en sabem tampoc quin serà doncs el temps de baixa, però Kalinic no juga de moment en aquest partit per lesió. Ha convertit el primer tir lliure Nikola Mirotić, se situa 2 punts per sobre el Barça, 76-78, ara anirà amb el segon, el Montenegrí. És un partit important perquè el Madrid ja ha fet la feina, ha guanyat de 35 aquest migdia al Wizzing Center contra el Granada. Ha tornat, per cert, Anthony Randolph, el jugador madridista, i per tant el Madrid ja s'ha col·locat amb una victòria més que el Barça a l'espera del que pugui fer l'equip de Saruna Jasikevičius. Penúltima possessió del partit a les Illes, amb el Tenerife intentant buscar, com a mínim, retallar distàncies i, per si no, l'empat. Fa falta Jan Veseli, per tant, seran dos tirs lliures. Favorable al Tenerife, el Barça no ha volgut que l'equip de Xus Vidorreta ho intentés de 3 i diria que seran tirs lliures per Bruno Fittipaldo, el braser argentí del Lenovo Tenerife. El Barça està en bonus. Deia que el Madrid ja havia fet la feina. Ara mateix a la classificació de la Lliga ACB, Madrid 21 victòries, Barça 20, a l'espera del que passi en aquests últims segons. Baskonia també amb 20. El Baskonia juga aquest vespre a les 8 a la pista del València. Hi ha revisió ara mateix a la pista, per tant, anem avançant i sí. Comentem el resultat de l'altre equip català que ha jugat aquest migdia. El bàsquet Girona ha perdut 102-79 a la pista de l'UCAM Múrcia, de 23, després d'un tercer quart nefast, 30-14. Ha estat, sens dubte, els 10 minuts que han desequilibrat el partit. Aquest era Aito García Renés, és l'entrenador del bàsquet Girona, a l'acabar el partit després d'aquesta derrota a Múrcia.
Creo que Murcia ha estado mucho mejor que nosotros, tanto técnicamente como tácticamente y especialmente físicamente, con mucha más energía que nosotros. Y nada más hace falta mirar, por ejemplo, pues la cantidad de rebotes de un equipo y de otro. Y bueno, pues hemos jugado francamente mal y Murcia pues muy, muy bien.
Cinquena derrota consecutiva del bàsquet Girona, que manté 3 victòries de marge sobre el descens. Marc Gasol, cap punt. Això no es veia des del 2006, a la Lliga CB, no es veia des del 2006 amb el Barça. Marc Gasol avui s'ha quedat sense anotar en aquest partit a la pista del Múrcia.
De reprendrà el partit, això encara està aturat, ara es reprèn a la pista del Tenerife amb aquesta falta favorable a l'equip canari.
Sí, al Barça encara li quedava una falta per fer, ara sí que ja és en bonus, per tant servirà des de la línia de banda l'equip local, 76 Tenerife, 79 Barça. A veure què fa l'equip de Serona Jasikevicius en aquesta última defensa. Ho prova Dorne que en finta llançament de 3, ho fa ara, no hi va, el rebot serà per Satoranski i aquí s'acabarà el partit. El Barça acabarà amb victòria, un dels desplaçaments més complicats de la temporada. Tenerife 76, Barça 79, això vol dir, per tant, Madrid 21 victòries, Barça 21 victòries també al capdavant de la Lliga ACB.
Doncs el Barça que guanya el seu partit de la jornada de la Lliga ACB. Aquesta tarda a les 5 juga el Baxi Manresa, el Nou Congost contra l'Obradoiro. I ahir la penya va guanyar de 20 punts, 65 a 85, al Breogán. I quan falten 9 minuts per les 3, us expliquem que Sons del Món ja ha presentat cartell. Rafael, Vico, Sopa de Cabra i ara Malikian se sumen a Zaz, Jackson 5, Guitarrica de la Fuente i Orozco, entre d'altres. Quin cartellàs, no? I a sobre en un espai fantàstic, com és la Ciutadella de Roses. Les entrades estan a la venda a sonsdelmón.cat. Corre, que volen! També vola és Max Verstappen, que ha guanyat aquest matí el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, seguit de Lewis Hamilton, que ha acabat segon, i de Fernando Alonso, que ha acabat en la tercera posició. Tot plegat després d'una cursa molt llarga, de més de 2 hores i mitja, i molt accidentada, amb fins a 2 banderes vermelles en les 2 últimes voltes. Álvaro Demà, bon dia.
Hola, Oriol, què tal? Bon dia. Sí, ha valgut la pena matinar per veure aquest Gran Premi d'Austràlia boig, on ha passat de tot, safety car, banderes vermelles i un final d'infart. Verstappen ha estat el vencedor en el caos, sortia des de la pole, però s'havia superat pels Mercedes de Russell i Hamilton a la primera de les sortides. A Hamilton l'ha superat sense problemes en pista, Russell, que al final ha hagut d'abandonar per culpa de problemes mecànics. Verstappen l'ha superat quan el britànic s'ha aturat als boxes just abans de la primera interrupció de la primera bandera vermella provocada per un accident del Williams d'Albon. A poques voltes pel final, nova bandera vermella, la segona per culpa d'un accident del Haas de Kevin Magnussen. La nova sortida ha estat un caos. Sainz ha tocat a Fernando Alonso, mentre que per darrere els Alpine, Ocon i Gasly també s'han accidentat. La cursa s'ha hagut d'aturar, evidentment, ha començat darrere del safety car i en les mateixes posicions d'abans de l'incident, ja que no s'havia completat ni un sol sector d'aquesta volta. Al final Verstappen s'ha emportat la victòria, segona de la temporada, la primera Albert Park, amb una mica de polèmica, ja que no estava clar si el seu Red Bull estava doncs posicionat exactament on tocava l'engrallat per la darrera de les sortides. Segona posició per Lewis Hamilton, que ha aconseguit d'aquesta manera el seu primer podi de l'any. Tercera per Fernando Alonso, tercer podi consecutiu pel d'Aston Martin, content amb aquesta cursa boja.
Sí, sí, la verdad es que pensaba ya que teníamos el podio al final y luego la bandera roja, que fue un poco sorprendente por el Haas, que creo que estaba, o el Alfa Tauri, en la curva 4. Luego el toque y nos quedamos fuera de los puntos incluso en un momento. Luego nos volvieron a meter en los puntos, o sea, una montaña rusa de emociones en la última media hora. pero bueno, muy contento con el podio, el tercero consecutivo, y hoy no podíamos atacar a Hamilton. La verdad es que hizo una carrera fantástica delante nuestro, y tampoco por detrás teníamos mucha presión, así que bueno, íbamos ahí en tierra de nadie.
Declaracions d'Alonso a DAZN. Per darrere, Carlos Sainz ha creuat la meta en la quarta posició, però ha estat sancionat pel toc amb Alonso i ha acabat fora de la zona dels punts. Stroll amb el segon Aston Martin ha ratat finalment la quarta plaça, mentre que Checo Pérez, que sortia l'últim, ha estat capaç de remuntar fins la cinquena posició. Proper Gran Premi d'aquí a 4 setmanes, diumenge dia 30 d'abril, Gran Premi de l'Azerbaijan al circuit urbà de Bakú.
Gràcies, Álvaro. I aquesta tarda es disputa la cursa de MotoGP del Gran Premi de l'Argentina. Àlex Márquez, des del costum, sortint des de la primera posició per primera vegada des que el petit dels Márquez corre a la categoria reina.
Exacte. Avui sortirà des de la pole Àlex Márquez. Ahir a la cursa sprint va acabar cinquè. Va guanyar el sud-africà Brad Binder. El van acompanyar el podi Bezzecchi, segon, i Marini, tercer. Darrere Márquez va entrar Bagnaia, sisè, l'italià, que continua líder del Mundial, ara amb 13 punts més que el català Maverick Viñales, que va acabar setè just darrere Bagnaia. Aleix Espargaró i Joan Mir van caure en aquesta cursa sprint, i de fet hem sabut fa una estona que el mallorquí de Repsol Honda no podrà córrer avui la cursa de MotoGP a partir de les 7. Abans, a les 4, cursa de Moto3 amb el japonès Ayumu Sasaki a la pole, i a Moto2, a un quart de 6, el madrileny Alonso López sortint des de la primera posició de la graella.
I al marge del motor, avui el Barça de futbol sala pot aixecar el segon títol de la temporada. A les 8, els blaugranes juguen la final de la Copa del Rei contra el Cartagena, amb el setè títol de la secció a l'abast. Anem cap a Antequera, on es juga aquesta final. Albert Ferran, bon dia.
Hola, bon dia. Quina la veritat és que la final... No, anava a dir que la final d'aquesta tarda és important pel palmarès, perquè, com deies, pot ser el segon títol de la temporada, però que ve marcada per aquesta lesió de Sergio Lozano en l'últim minut de la semifinal contra el Palma, que encara té tocada la plantilla. És la quarta lesió greu que té el capità blaugrana al genoll dret, si bé encara no hi ha diagnòstic, perquè fins dimarts no passarà proves, però tant el jugador, per les sensacions, com el metge estan convençuts que es tracta d'una altra lesió que deixarà el futbolista fora de les pistes uns quants mesos. Un Sergio Lozano que ahir va sortir plorant de la pista quan es va lesionar, res, faltava menys d'un minut per acabar la semifinal contra el Palma, i que a mesura que passen les hores es va fent a la idea que haurà de tornar a aixecar-se d'un altre contratemps físic. Aquest migdia el tècnic Jesús Velasco explicava que Sergio Lozano ja només pensa en recuperar-se.
Que es un equipo que te quita el balón, que es un equipo que tiene muy buen manejo de balón, y nosotros somos un equipo también que nos gusta tener el balón, con lo cual va a haber un duelo por la posesión que si lo ganan ellos nos van a complicar mucho la vida, ¿no? Iba en ese sentido. Pues bueno, nosotros está claro que tenemos muchas armas para contrarrestar eso, y seguramente ellos también, para contrarrestar nuestro juego. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un partido muy bonito y con un toma y daca constante.
El Barça serà el favorit davant d'un Cartagena que mai no ha guanyat un títol. De fet, feia 17 anys que no disputava una final. A partir de les 8, en el pavelló Fernando Argüelles d'Antequera, aquesta final de la Copa del Rei 2023.
Doncs qui ahir va aixecar un títol, i ni més ni menys que una Champions, va ser el Club Natació Sabadell, que va guanyar a la piscina de Can Llong per 8-9 al Mataró, i s'ha proclamat campió d'Europa per sisena vegada. Ahir també hi va haver Champions femenina, però d'hoquei patins, amb dos equips catalans, el Palau de Plegamans i el Vila-sana, que han agafat avantatge pels quarts de final. Liceu 1, Palau 3 i Vila-sana 3, Manlleu 2. El Cerdanyola, en canvi, ho té molt difícil perquè va perdre a casa contra el Gijón per 1-7, i en l'altre encreuament sense catalans, entre el Valdanyo italià i el Benfica, van guanyar els portuguesos per 4-9. I mentrestant, aquesta tarda, aquest vespre, també tenim tenis. A les 7 es disputa la final del Masters 1000 de Miami entre el rus Medvedev i l'italià Yannick Sinner, i aquest matí hem tingut finals de pàdel a Reus.
Sí, exacte, amb victòria de la catalana i reusenca, de fet, que jugava Casari Sánchez, formant parella amb Paula José María, parella 2 sobre la parella 1 Salazar Triaia. En homes han guanyat Yanguas i Momo González.
per explicar-vos que el Festivalot ha afegit avui dos noms al cartell de l'edició d'aquest any. Primer, Judith Niederman. I musicals pels més menuts. Els dos concerts es faran el 28 de maig a l'Auditori de Girona i les entrades ja estan a la venda.
La novena edició del Festival de Música en Família de Girona es farà entre aquest espai i el Parc de la Devesa el 27 i 28 de maig. Els dos noms d'avui se sumen als que ja s'havien anunciat i que són els Catarres Doctor Prats, Bob Marley for Babies, Les Aventures de Lleó Vergonyós, l'espectacle de titelles del Pot Petit i Edu Esteve, del programa de TV3 Eufòria. La novetat d'aquesta edició és que hi haurà activitats de cultura popular com balls de gegants.